connectaven. Clar, això de que et truquin de la BBC i demanin una crònica doncs, de la mort de Franco, no sé què, pues, és una mica lío, no? I llavors allò, esclar, em tenien una mica clixada. I el Juan Antonio deia... Ah, tu no sé què haces los domingos por la tarde.
Lluís Sanz.
Lluís Sanz. Digo, no, bueno, yo me entretengo, Juan Antonio. Ah, te entretienes. I, llavors, perquè jo havia fet aquesta substitució que em van posar amb l'Armengol. La dona de l'Armengol treballava aquí.
Ho sabràs tu millor que jo.
Joan Armengol Costa.
Mm?
I no entro en més detalls.
D'acord, vale. D'acord.
I ja està. I ell, me'n recordo que quan jo vaig entrar per... Bueno, van fer posicions. I després d'estar a Ràdio Nacional, van convocar oposicions a la ràdio i a la tele. Però nosaltres, els que estàvem allí cobrant, com a col·laboradors, o jo estava, diguem-ne, sí. M'havien fitxat per sí, substituir sí, sí. Aquest noi, vam fer com una cosa restringida. I llavors va haver-hi una pressió molt gran d'un militar d'aquí... que volia col·locar el fill, i llavors van decidir que ho declaraven desert. Les convocatòries de Ràdio Nacional. I llavors recordo que un dia, baixant per l'ascensor d'aquí, Paseo de Gràcia 1, que això estava a Ràdio Nacional, em vaig trobar el gerent de Madrid que havia vingut, estava aquí instal·lat, supervisant a veure què fotíem des de Catalunya, perquè, esclar, nosaltres sempre se'ns ha de vigilar, ja ho saps.
Home...
Sempre podríem fer un disbarat, té nassos, això. I aquest el baixava i diu, ¿qué ha firmado las oposiciones? Digo, sí, sí. Dice, ¿todas? Digo, no, las de ràdio. ¿Y no ha firmado las de la tele? Digo, no, si de tele no hi sé jo. Digo, mire, jo, me'n recordo tota la vida, digo, jo, si hubiera oposiciones al Real Madrid, me presentaría de portero. I quan va arribar me vaig dir, si sale, digo, no, subo a firmar les oposicions.
Vinga, sube per arriba.
Vaig tornar a pujar, les vaig firmar, i com que les van declarar anul·lades i desertes, llavors em vaig presentar les de la tele, que van anar molt bé, però llavors no volien donar-me-les, també perquè, clar, tenien dos persones que ja estaven allà treballant i que volien donar-li això, i a més, que anem-vos con una xica. Que anem-vos con una xica.
I després la cosa encara es posa una mica més complicada, perquè arriba un dia que en Raimon Obiols, un dels pares fundadors del Partit Socialista de Catalunya, et diu, vols venir al primer míting autoritzat
no,
del PSC?
No, pitjor va ser pitjor, jo li vaig dir no. No, Raimon, no, jo, és quan el vaig portar al Paranif a veure, dic, això és el moviment del futur. Totes aquestes dones aquí, fent de tot, som el moviment del futur. Per tant, ja pots començar a pensar com arregles les llistes i tomba que gira. Diu, i tu t'hi vols veure? Dic, no, Raimon, acabava de guanyar les oposicions de televisió. I dic, no, que és que em fotran fora. I estava de baixa del primer fill. De baixa maternal, sí. Diguem-ne. I llavors vas dir, no, Raimon, que m'ha costat molt guanyar això, perquè no...
Però et va convèncer, perquè tu vas anar a aquest primer míting al Palau Blaugrana.
Però em vaig trobar posada en el... Em vaig trobar posada en el cartell, i tot Barcelona, mira, la tintorera que estava, tenia la tintoreria al costat de la meva escala, allà al carrer Rubens, allò a Vallcarca, em va trucar un dia a les 8 del matí al timbre i dir... Ana, está todo Barcelona con un cartel que sale usted. Perquè vam fer una foto de tots els que havíem de parlar en el míting. I jo em vaig quedar lívida. I llavors vaig trucar i dir, però què heu fet? Pues si vaig dir que no volia. I em havien fotut tot una empesquina de dir que em fotran fora. I llavors dic, bueno, i llavors va passar una cosa genial. Al cap d'un dia em truca un de l'executiva i diu, ja ho hem arreglat. Dic, ah, sí, què fem? Diu, direm que ens hem equivocat i et traurem del cartell i posarem una altra persona. Dic, i jo em sortiran unes banyes d'idiota de por. Mira, doncs he decidit que com que ja la prejudici el tinc,
vinga.
Vull provar-ho.
I ho vas fer.
Ho vaig fer-ho.
Jo pensava que era diferent. Jo pensava que havia sigut com la cançó de Los Panchos, que el Ramon Obiol diu ven i tu lo dejas todo.
Sí.
Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá un felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven.
Los Panchos sonen al llapis de memòria de l'Anna Balladbó, periodista, exdiputada del Congrés dels Diputats, actual presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme i també una de les fundadores del Partit Socialista Català, que, com tu dius, és el teu cinquè fill, el fill difícil.
Això ho he dit diverses vegades.
Per què difícil?
Ho has llegit en algun lloc?
Sí.
És que dona més feina al PSC, ara no tant, però al principi ens barallàvem bastant, el PSC, perquè érem una aglutinació de diverses famílies. Venien els del PSOE, i ja teníem els del PUM, hi havia els de Convergència Socialista, hi havia els d'Esquerra Democràtica, bueno, allò era...
Un popurrí, eh?
Un popurrí.
Però, bueno, si l'estimaves com un fill és incondicionalment.
Ah, no, això està clar. Això està clar.
Segueixen així, entenc, 50 anys més tard.
Bueno, sí, perquè saps què passa? Que les alternatives meravelloses no existeixen. Existeixen les realitats. I llavors, bueno, si no, pregunta'ls els del PP a veure com ho porten. Perquè és un lio, es barallen com a bojos. No, a veure, és normal, les feines que fan els humans són humanes, i amb les feines humanes hi ha de tot. Hi ha l'enveja, l'odi, l'ambició, tot. I llavors això que has dit del Raimon, ell m'ho havia demanat, però jo crec que això no va ser ell, estrictament, sinó que devíem fer una reunió. Qui parlarà? Que no sé què, devien anar dinant noms, o van anar posant noms, devien acabar votant, i vaig sortir jo, i ja està.
Home, però estaria bé que t'ho haguessin consultat i que t'ho haguessis dit que sí. Bueno, hagués estat molt bé, això.
No, perquè si m'ho consulten, era dir que no, que és el que vaig dir. I, per tant, no hagués assumit el risc de parlar amb el primer míting després de la Guerra Civil Espanyola. I, a més, no haguera fet una cosa que amb la Maria Aurèlia sempre va admirar, que és que vaig escriure un text i me'l vaig aprendre de memòria. Encara t'ho podria recitar una part del text.
Del míting.
Del míting. I llavors, Ciutadans de Catalunya! Això començava així.
Començava ben a dalt, sempre.
Home!
Que, per cert, Anna, no t'he preguntat què fan els Panchos, los Panchos, al teu llapis de memòria.
Bueno, jo és que els panxos sempre m'han agradat molt. Crec que te n'he dit un altre, també.
Sí, perquè em vas dir que... Com és això de los panxos? Que són dos de lentes, una de...
Després hi ha aquest lo dudo.
Però aquesta... Tu em vas dir que los panxos sempre són dos de lentes i una de ràpida, crec.
Bueno, jo el bolero és difícil que te'l facin ràpid. Però pots posar-ne dos de lents i després poses el rock and roll.
Va, doncs posem lo dudo, també, va.
Lo dudo, lo dudo. Llegues a quererme como yo te quiero a ti. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que halles un amor más puro como el que tienes en mí. Hallarás mi lamento.
Ara t'estan sentint, pots dir lo molt que t'agraden els Panchos. Tu el que m'estaves explicant ara de què bons són, quines lletres, mira les moralines, ara explica-li als oients que ara sí que ens senten.
Que dolent ets. No, bueno, jo crec que el bolero, vulgues que no, és un so molt vinculat a Espanya, eh?
Mm-hmm. Sí, sí.
I les lletres dels Panchos són totes... No dic eclesials, perquè no ho són, però totes són de moral rigorosa. Fixa't en el que li diu, que no trobarà ningú que l'estimi com ell. I després li diu, en aquest mateix, li diu que trobarà moltes tentacions a la vida, però després tot això serà només desagradable i disgust. Clar, perquè serà mentida, diem-ne. Però ell no, perquè ell l'estima de veritat. Bueno, esclar, és que tot això és brutal.
No, això és, vull dir, puro teatro, no?, que diu un altre bolero.
Bueno, no sé.
Que ara parlàvem d'aquest cinquè fill, que és el PSC. Tu en tens quatre, com si diguéssim, de carn i ossos.
Jo.
Que els vas tenir amb l'Eugeni Giral.
Tots quatre.
Que era el teu professor.
Sí.
Et vas enamorar del teu professor.
Una mica.
Una però... mica molt, no?
No sé. El que ell em va preguntar, després d'haver fet un examen, em va dir, bueno, i això d'on t'ho va tret? Perquè ens posava uns exercicis estranys. I jo me'n vaig anar a buscar en una biblioteca que era, ara no me'n recordaré, de, era una biblioteca que tenia coses de pagesia, perquè a mi li agradava el tema de pagesos. I llavors, esclar, entre el que vaig llegir i que vaig aprendre, després ho vaig resumir, em deia, em podria dir, d'on ha tret això? Dic, perdoni, soc periodista, les fonts no les cito. Vam fer un examen.
Us veu vacilar parlant de vostè. M'agrada molt,
clar,
això.
Esclar, jo l'ofre de vostè.
Senyor professor.
El professor no el pots titular, no el pots titular parlar de tu.
Fins al primer petó.
Ah, bueno, però tot això va trigar molt.
Va trigar molt.
Va trigar molt, això.
I quan et van proposar anar a les llistes a Madrid, o sigui, per ser diputada al Congreso de los Diputados, primeres eleccions democràtiques, crec, aquí sí que vas dir que sí o vas tornar a dir que no, com havies dit
en
Raimon?
No, aquí vaig fer una cosa més interessant. Vaig mirar-me bé el meu panorama familiar.
Però ja tenies fills.
Un, i l'altre estava prenyada d'ell, el Martí, el segon. I llavors, que per cert, el Martí es diu Martí, perquè la Maria Aurèlia, quan li vaig dir, escolta, no sé com posar-ho, diu, posa-li Martí, és un sant socialista. Dic, com va això? Diu, sí, no va donar la capa, va donar mitja capa. Si haguessi donat la capa sencera, ell era perdut la capa i era constituït un problema. Però el donar mitja capa, doncs mira, ja està. I li vaig posar Martí, em va encantar aquesta explicació. I llavors el que va passar va ser que clar, jo vaig fer el càlcul i vaig pensar que amb dos seria molt difícil. I per tant, si em posaven el número 18, que penso que vaig demanar, com que primer vindrien les eleccions al Parlament de Catalunya i algú plegaria, correria la llista, a veure, el Reventós plegaria, l'Oviol plegaria, la qui més plegaria?
Sí, vas fer estratègia aquí.
Vaig fer un càlcul i vaig dir, bueno, quan vinguin les eleccions al Parlament de Catalunya es buidarà una mica la llista i correrà la llista i jo arribaré. I exactament va passar això. Perquè llavors ja havia nascut el Martí, jo havia adaptat a les dues criatures i mai vaig pensar que em faria dos més per això. Això va ser una baralla amb l'Eugeni.
Els dos següents, vols dir?
Sí, perquè...
Els bessons.
Sí, perquè el que va passar és que ell me'l trobava sempre una mica embotat i tal, i llavors un dia li vaig proposar, com que no podia parlar amb ell perquè ell no volia abordar el que jo volia abordar, doncs vaig enviar-li una carta des de Madrid.
Abordant el que ell no volia abordar i tu volies
Exacte.
Abordar. Què és? Què volíeu abordar?
Jo volia unes vacances.
Que van acabar sent indefinides.
No, el que va acabar sent és que m'esperava i em va fer dues criatures més, vull dir, així es va acabar. Els bessons van ser el resultat de fer les paus.
Déu-n'hi-do, quines paus més bones.
Més boníssimes.
Perquè, clar,
i llavors ja vam allargar sis anys més. Clar que volies que fotés, jo.
I tu te'n vas a Madrid, t'hi estàs 6 legislatures, és a dir, 20 anys, i arriba el 23F del 81, que ja havies fet les paus amb l'Eugeni.
No, estava prenyada.
Per
sí,
això,
bueno, l'havia fet, sí.
L'havies fet les paus,
sí.
I s'estaven creixent dins teu aquestes paus, que és quan és l'intent de cop del cop d'estat del general Tejero, i a tu t'enganxen a dins del Congreso.
I a més passaves una cosa que va ser bastant genial també, que va ser la primera vegada que jo em posava un traje de prima mà, perquè normalment clar, jo portava dos, és que jo a mi em vaig fotre 6 quilos, eh?
Però de quants mesos estaves, el 23F?
No, el 23F és el primer dia que em posava de prima mà, però per una raó, perquè d'anar movent el botó de la cinturilla ja no donava de més la faldilla, i llavors, esclar, vaig... Hi havia una noia que és periodista, o era periodista, que va morir, la Rosa Maria Cor, que em passava la roba, perquè també va quedar prenyada en aquesta època, perquè, clar, jo ja havia decidit que no en tenia més. Per tant, dos i dos, quatre, vaig pensar, ara sí que prou.
Però els militars veuen que tu estàs prenyada?
No,
o ets
veuen,
tu que
ho
dius?
Ho dic jo.
Senyores, que aquí hi ha dos criatures.
No, jo el que aviso és... aixeco la mà i un que feia una cosa que se'n diu escombrar. Escombrava els passadissos mirant a banda i banda perquè la gent no ho sap, però els diputats tenien dret a demanar arma, dret d'arma.
Vosaltres podíeu demanar arma?
Sí, però no ho sabíem.
I l'arma perquè,
per
liar-vos a tiros?
Els franquistes sí que la tenien. Clar, els que venien d'Aliança Popular i això en tenien, molts d'ells.
Sí, el Fraga potser portava una pistola.
Si volia, sí.
Si volia portar una pistola allà dins, però igualment ell es va posar sota la taula. No,
bueno,
fos que...
és que aquí es va posar sobre la taula tothom.
Home, deuries passar por al principi de pensar, hòstia, que ens
bueno,
peguen a tots.
Jo, per exemple, quan disparaven, vaig pensar que ens pelaven per files. Perquè jo em vaig ajupir, naturalment. El que passa que, com que tenia passadís, mirava pel cantó. Pel cantó. Però hi vaig veure el Carrillo, que no es podia jupir perquè l'havien operat del genoll, no sé què. I vaig veure el Peces Barba, que estava a sobre de l'Alfonso Guerra, i l'Alfonso Guerra és el que li anava dient: oye, pesas mucho, eh? No te apoyes tanto. És que és la vida, això.
Sí, sí.
I llavors, esclar, llavors jo vaig fer la senyal, va venir i dir: ¿qué pasa, l'han herido? Digo: no m'han herido, però antes de que me hieran, me quiero ir. Dice: ¿quiere a la enfermería? Digo: donde sea, pero me salgo de aquí. I llavors vaig agafar la bossa, vaig agafar les coses, i me'n recordo perquè... Llavors era portaveu a l'Ernest Lluch, que era bastant corcó, les coses on siguin. I llavors va quedar de panxa amunt, mirant al cel. I jo li vaig veure els ulls així, i vaig dir: ara què te'n dirà? On vas? I li dic: Ernest, surto un moment i ja torno. Clar, perquè vaig dir: ara aquest que no em pari, que la feina que he tingut...
Per poder sortir d'aquí...
I com que els diputats posàvem la maleta a l'escala, en el... diguem-ne, al nivell de les butaques, diguem-ne així, dels escors, hi havia sempre un espai, a l'espai de la seient, podies posar la maleta, la bossa, en aquell trosset. I llavors, com que vaig veure que hi havia el Clotes, que la tenia allà posada, i l'Ernest també, vaig dir: ara em fotré de lloros. I llavors vaig decidir agafar del braç, com que li vaig dir tot això: ja us trauré d'aquí, jo tota xula.
Sí, sí.
I llavors vaig dir: hòstia, aquest que tinc al costat era Caboral. Dic: ui, aquest. Digo: perdone, és que és la costumbre d'hablar català. A sobre em vaig excusar. Dice: no, lo he entendido perfectamente. Hice la mili en Catalunya. Digo: bueno, pues ya ve. Hacemos lo que podemos. I llavors, quan vam arribar baix, estava tot el passadís, tota la circunvalació, ple de...
De militars, no?
Bueno, no. Hi havia els xòfers, els escoltes, tots boca terrossa.
Clar, tothom acollonit, i tu surts i fas dues trucades,
i
crec.
I jo el que foto és, anava fent així, em va venir una mica l'ofec, i digo: ¿Qué han hecho? ¿Los han matado? Dice: no, mujer, no, mire, este mueve los ojos, y tal. Digo: bueno, vale. Digo: pues, ¿dónde quiere? ¿La llevo a la enfermería? Digo: no, lléveme al ropero, que recojo las cosas y me voy, que hoy no vuelvo.
Però sí que vas fer dues trucades, una sí, a casa per dir: estic bé, i l'altra truques al Pujol.
Sí, perquè em donés el telèfon de la Moncloa, de la Zarzuela.
Perquè em sembla que vas trucar, abans allà a recepció vas demanar aquest telèfon i et van passar el teatre de la Zarzuela.
Bueno, és una cosa, una bogeria. Perquè tot això va passar al grup parlamentari, que estava al carrer de baix, al carrer Marquès de Cubas. Era un altre edifici que havíem llogat i teníem allà el grup, sí. I li dic al Fernando, li dic: bueno, yo voy a hacer unas llamaditas y tú mira a ver qué nos tenemos que llevar, porque aquí no volvemos, hoy. Ni hoy ni mañana. És una cosa...
I el rei, em sembla que quan parles amb ell, tu no saps molt bé qui està fent aquest
cop
d'estat.
No, perquè m'estan fent passes. Perquè jo truco primer i demano pel marquès de Mondéjar. I me'l posen, perquè és el cap de la casa civil. La casa militar era l'altra. Com es deia?
No, aquí no et puc ajudar.
El Mondéjar era de la casa civil, després hi havia el de la casa militar.
Però tu, Anna, quan aconsegueixes parlar amb el rei, crec que ella et diu: qui està dando este golpe de estado?
No. Jo, el que passa és que quan parlo amb el rei, com que el noi que m'estava passant, perquè el Mondéjar, li dic: mire, soy Vallebó, diputada, acabo de salir, quería informar. Dice: pues espere, que le pasan directamente con el rei. No hace falta que me lo cuente a mí. Mejor se lo cuenta él. I llavors, esclar, ara lo paso, clar. Anàvem fent allò d'anar passant la trucada, i llavors es anava posant gent, i al final es posa ell i digo: però és el rei? I dice: sí, soy el rei. Digo: bueno, pues señor, encantada de poderle saludar, no es buen día, pero aquí estoy, pídame lo que quiera, que yo se lo cuento todo. I bueno, va ser, llavors al final va ser, és que això, sóc en el fons, sóc una mica insensata, perquè llavors li vaig dir: bueno, señor, yo ahora cojo un taxi y vengo. Dice: no hace falta, no ha dicho que está embarazada, vaya a descansar. Digo: bueno, esto de descansar, yo no dormiré. ¿O usted cree que yo dormiré después de este
claro,
follón?
Claro, con este susto encima en el cuerpo.
Bueno, pero usted descanse, y cuando esto haya pasado, yo le llamo y viene a verme y ya está, y nos hacemos amigos y usted me cuenta, bueno, todo eso.
I així va ser com el 23 de febrer de l'any 81 l'Anna Vallatbó va convertir-se per sempre més en una leyenda en el tiempo.
Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero.
Camarón de la Isla Musicana, Federico García Lorca, La Leyenda del Tiempo, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Anna Vallatbó, que és una superfan de Camarón.
Sí.
I l'adora.
Bueno, no sé si això, però durant molts anys jo he portat en el cotxe els CDs del Camarón de la Isla. I me'ls sé tots de memòria. Ara no, ara fa temps que, com que han canviat el sistema, abans eren aquells.
Els
i ara,
CDs, i ara,
i ara costa trobar un CD. I ara tinc feina.
Però tu em comentaves abans que el que t'agrada molt és que ell anava una mica a modernitzar les coses i li queien pals per tots costats per intentar modernitzar el flamenc.
Bueno, ell va voler modernitzar el capfebrevenc i, clar, els ortodoxes...
Com sempre amb tot, eh?
Sí, sí.
Vull dir, suposo que tu, amb temes de feminisme, també t'haurà passat de trobar-te el retrògrad, el masclista,
bueno,
que et vol parar els peus.
Però jo vaig fer una cosa malvada, que és que hi havia moltes dones que em seguien i, per exemple, hi havia unes que van organitzar de seguida un centre de planificació familiar a Cornellà i totes aquestes noies jo les mobilitzava d'una manera o altra. Quan jo anava a fer una xerrada i tal, deia, voleu venir? Va, compartim-la. I això va anar fent taca d'oli. I, bueno, al final el que vam fer va ser, quan van arribar les llistes, vam fer un grup compacte que anàvem a demanar que hi haguessin dones a les llistes.
Anna, ara tens 81 anys, si no m'equivoco, i segueixes al peu del canó. Ets
però
la presidenta
faria jo?
De la
Què faria
la fundació...
jo si no treballés?
Ets la presidenta de la Fundació Olof Palme.
Exacte.
Que m'ha agradat molt perquè he vist que tots els càrrecs de poder aquí els teniu dones. La presidenta, la vicepresidenta, la secretària general, sou dones.
No pensis, va costar. Va costar.
Però ara sí que ho hem aconseguit.
Bueno, perquè amb el temps, ara he pogut... L'última que he fitxat és la Montse, la d'això, la noia aquesta, que era la que portava les comptes de l'Ajuntament de Barcelona.
Mm? La Montse Ballarín.
Ballarín. La Montse Ballarín és boníssima i es va incorporar quan va deixar l'Ajuntament fa uns mesos. I és molt bona, la Ballarín. I estic molt contenta. I després la Roig la vaig també fitxar, la que va ser rectora de la Universitat Autònoma, perquè ens vam trobar amb actes. Bueno, jo he fet tot el que he pogut, però també hi ha homes, eh?
Sí, sí, i és una fundació sense ànim de lucre que es dedica a projectes humanitaris per tot el món, que podeu seguir a la seva pàgina web, qui vulgui saber exactament...
Jo sempre dic que he fet totes les guerres, totes.
Totes.
Totes. He anat a Kosovo...
Entreu a la web i veureu tot el que han fet, que és moltíssima feina. I ara acabarem el teu llapis de memòria amb una de les teves grans passions, com és l'òpera, en aquest cas Turandot de Puccini, cantat per Luciano Pavarotti.
Ui, el Pavarotti.
Això sí, Anna, no et puc deixar marxar sense que abans em diguis com veus avui dia l'estat del feminisme, si veus que estem avançant, si veus que hem fet un pas enrere, com ho veus?
Jo el que crec és... que hi ha hagut una certa desmobilització perquè, com que sortíem de tant enrere, de seguida vam avançar molt. I després, moltes dones que han seguit i ja s'han sentit satisfetes, per dir-ho d'alguna manera, i no s'han sentit estimulades per continuar la lluita. De totes maneres, això és també normal, perquè quan les coses es van millor, que no t'anaven, perquè les dones han tingut accés a moltes feines que no les podien tenir, han tingut accés a molts càrrecs, perquè ara hi ha moltes dones fent política, que no havien pogut accedir-hi tampoc, doncs hi ha una certa desmobilització. Però això tornarà, perquè la dreta està picant a la porta, eh?
I perquè la lucha sigue, que diuen. Anna Vallatbó, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
Gràcies a vosaltres.
Núria Bernils a la producció, Pol Regàs a la tècnica, Pol Rojas a la web i un servidor. Us esperem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Que passeu molt bona tarda, millor cap de setmana i demà a celebrar com cal el Dia Internacional de la Dona.
Jordi Manau.
El 7 de marzo llega a los cines.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
La historia real de una mujer que retrató la guerra y abrió sus ojos al mundo.
No mandamos a mujeres al frente.
Pues es un problema. Ya estoy aquí.
La ganadora del Oscar, Kate Winslet, protagoniza la vida de Lee Miller. Una mujer que pasó de musa de Vogue a corresponsal de guerra. Unas fotografías que narraron la guerra desde un ángulo nunca visto. Una historia de valentía y tenacidad que merece ser contada.
Yo solo quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué unos hombres pueden decidir cuál es?
Lee Miller, estreno el 7 de marzo solo en cines. Una película con sello SER.
¿El futuro será feminista o no será?
8 de marzo. Nuestra voz más alta, más clara, más fuerte. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Y ahora la primera balada de King Africa.
Tu corazón cambia de color.
No, él no necesita renovarse, pero tu tecnología sí. Ahorra hasta 400 euros con el Renove de MediaMarkt.
¡Hazte un Renove!
MediaMarkt.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Este verano, respira. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Haier.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones de exclusiones en elcorteinglés.es.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Y cao el sol.
Ser Catalunya.
L'altra punta del món.
La força de la conversa.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Donald Trump amenaza ahora con imponer sanciones.